Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest dimarts i després de 7 anys, es torna a fer al Congrés dels Diputats un debates de l'Estado de la Nació, aquest debat de política general de la política espanyola. Serà també el primer debat d'aquestes característiques que es fa en aquesta legislatura i amb mandat de Pedro Sánchez. És un debat que arribarà amb la guerra d'Ucraïna en marxa, amb la inflació com la tenim, amb aquesta polèmica que s'ha obert la darrera setmana i mitja, a partir del moment en què es va conèixer que el PSOE tenia un acord amb Bildu perquè aquesta mateixa setmana, just quan hagi acabat aquest debat de política general, si no hi ha cap canvi estrany en el calendari, en la sessió de dijous, el Congrés dels Diputats es pugui donar llum verda a la nova llei de memòria històrica, una llei que el Partit Popular ja ha dit que el dia que governi el primer que farà serà derogar-la, i a més també en l'ambient, aquesta situació catalana, finalment amb aquesta taula de diàleg que divendres tornarà a reunir-se i hi haurà com a mínim una trobada entre Pedro Sánchez i amb Pere Aragonès, el president de la Generalitat. En aquesta setmana del voltatge polític, comencem el programa, les entrevistes d'aquesta setmana, saludant la Míriam Nogueras, que és diputada i portaveu, de fet, de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats. Míriam Nogueras, bon dia.
Molt bon dia, Pol.
Aquesta setmana hi haurà molts elements de l'actualitat política que aniran apareixent. Si li sembla, anirem repassant. El primer, evidentment, és aquest debat de política general, el qual demà torna al Congrés dels Diputats després de 7 anys. Quin és el posicionament o quin és l'ànim al qual aneu des de Junts per Catalunya a aquest debat de l'Estat de la Nació, en el qual sembla que Pedro Sánchez vol anunciar algunes mesures econòmiques, però vaja, tindrem temps d'anar-ho veient. D'entrada, quin és el vostre posicionament?
Bueno, nosaltres el nostre posicionament és el de sempre, defensar els interessos dels ciutadans de Catalunya. En tot cas, aquest és el debat de la nació espanyola. No és cap secret que nosaltres aquí estem per defensar la nostra nació, que és la catalana. Hem fet al llarg d'aquests darrers mesos intentat recopilar totes aquelles polítiques que ha presentat aquest suposat govern més progressista de la història, però sobretot el retorn d'aquestes polítiques cap als ciutadans de Catalunya. I la veritat és que no sé com ho farem per poder, amb 15 minutets que tenim de temps, poder fer el resum de tot això, perquè més enllà de poder fer l'anàlisi de les polítiques que ha presentat aquest govern, també hi ha la part política, és a dir, el missatge polític que hem de poder donar i les conclusions que n'hem d'extreure. En tot cas, entenc que tothom també és conscient, perquè al final tots i cada un de nosaltres hem de poder arribar a final de mes, i actualment, sobretot en el context de crisi en el que estem, i no només també per la guerra que hi ha a l'est d'Europa, sinó tot això també ve d'abans, i les polítiques que ha anat fent aquest govern no han ajudat a prevenir el que molts ja fa molt temps que veiem que està passant. És a dir, per il·lustrar una mica la imatge, és a dir, en un tsunami tots veiem que està el tsunami arribant ja a la platja, i en aquesta platja tenim el PSOE regalant gelats a la gent. On està el Partit Socialista? On no hi ha hagut cap mena de previsió? Sí, entenc que alguna política anunciaran en aquest debat, però una mica també és el resum de tota aquesta legislatura, i és els anuncis de moltes polítiques, però amb un resultat absolutament insuficient pel ciutadà. És a dir, a Espanya, et poso només un exemple, de totes aquelles polítiques que han fet i de les decisions que ha pres aquest govern espanyol, te'n puc posar moltes perquè ja et dic que hem anat fent anàlisi de totes aquelles...
Sí.
Però per tenir un exemple que a més és de molta actualitat, que és el tema de la llum, Espanya és el cinquè país amb el preu de la llum més car d'Europa. Fins aquí dius, bueno, tots els països ha pujat moltíssim la llum, tots els països han pres mesures, però en aquest punt, si ens centrem en el fet que Espanya és el cinquè país, mirem quins són els altres quatre països. Ara t'ho dic molt de memòria, no et diré l'ordre exacte, però són Bèlgica, Alemanya, Irlanda i Dinamarca. Els preus o els salaris mitjos en aquests països doblen el salari mitjà espanyol. Per tant, també aquí està la diferència. Uh-huh. Tots han pujat el preu de la llum, però la resta de països europeus mínimament han apostat també per polítiques actives d'ocupació, per una economia productiva, cosa que no ha fet l'estat espanyol.
Quines haurien de ser per vosaltres ara mateix les prioritats?
Doncs les que segurament no són és el que està fent l'estat espanyol, que és abocar-nos a aquesta subsidiarietat. És a dir, els afortunats que han pogut accedir a les ajudes que ha donat l'estat espanyol, ara amb la renda s'han trobat que ve la senyora Hisenda i fa aquest atracament a mà normada que es diu aquí. És a dir, quan nosaltres parlem de polítiques d'ocupació o aquesta economia productiva, estem dient, i nosaltres ho hem dit moltes vegades al Congrés, també et poso un altre exemple. Les grans empreses moroses espanyoles tenen un deute de 80.000 milions d'euros amb la petita i la mitjana empresa. Què diem nosaltres des de Junts per Catalunya i des de fa molt temps? Aquest govern, hi ha una llei de morositat que no s'està complint, hi ha també pendent una reforma de sancions per a aquestes empreses que no estan pagant. Grans empreses, no t'estic parlant d'empreses que no paguen per...
Sí, no s'ha entès, les grans corporacions. Sí.
Correcte, l'IBEX 34, que alguns diuen. Aleshores, el que nosaltres proposem és que es compleixi i que es faci complir la llei de morositat. Una cosa tan senzilla com allò que ens repeteixen sempre ells. Complir la llei, doncs que es compleixi la llei. I el govern espanyol té la responsabilitat de fer complir la llei. Si aquesta llei es complís o es fes complir aquestes grans empreses moroses, estaríem parlant d'una liquiditat entre la petita i la mitjana empresa, que Catalunya representa el 98,8% del teixit empresarial de Catalunya, estaríem parlant d'una liquiditat de 100.000 milions d'euros. Amb això generes un moviment, una circulació de diner que ara mateix no hi és i que és absolutament necessària, perquè només a Catalunya estem parlant de milers i milers d'empreses que estan a les portes de tancar els seus negocis perquè no poden assumir, per exemple, la factura de la llum. Mm-hmm. I en canvi el que ens hem trobat és un govern que dona xecs regal que poden solucionar-te un parell de mesos, però que en definitiva és aquest pan per avui, hambre per a mañana que tots coneixem. No hi ha polítiques més de mig llarg termini, tots són, ens dona la sensació, pedaços per anar cobrint l'expedient. Polítiques que generen titulars molt bonics, però que es queden això, en titulars, perquè al final jo, no ho sé, tu, Pol, i tots els que avui esteu en aquest programa, estic convençuda que, sobretot darrerament, en el vostre entorn, familiars, companys, amics, el tema és tot està molt car.
No, és evident que una de les grans qüestions que hi ha damunt de la taula és aquesta de la inflació. Hi havia, per exemple, una de les qüestions que s'ha estat plantejant i que no ha acabat d'arribar mai, per exemple, de si era el moment de pujar els impostos, per exemple, a les grans companyies elèctriques. És per aquí? És per aquesta via cap a on s'hauria de començar a avançar per poder tenir liquiditat per a aquestes polítiques que es reclamen, per exemple?
Sí, no dels impostos, perquè també s'han pujat. O sigui, una de les coses que ha fet aquest govern és precisament baixar els impostos al respecte. Però tu és un exemple del per què no és suficient això. Hem passat del 10 al 5% en el cas de la factura de la llum. Mm-hmm. La factura mitja a l'estat espanyol és de 102 euros. aquests 102 euros compten ja en aquest 5% que des de l'1 de juliol és el que s'ha aplicat, eh? Si no s'hagués aplicat aquest descompte, la factura passaria de 102 a 107. És a dir, tampoc és... quan em refereixo que les polítiques aquestes, quan les anuncien, generen titulars cridaners, i etcètera, em refereixo també a això, que al final, a l'hora de vida, això va molt més enllà només de posar o de baixar impostos, va del model que tenim. I ens trobem en un model en el que aquest govern de l'Estat espanyol... Mira, et poso un exemple. La llei sobre el mercat elèctric, que es diu la llei del sector elèctric. És a dir, és una llei que no està pensada pel ciutadà. És la llei que regula el tema de l'electricitat, és una llei que es diu del sector elèctric, pensada per i por al sector elèctric. No està pensada per la gent. Hauríem de tenir la llei de l'electricitat, hauria de ser troncada al ciutadà, no a l'empresa. I en aquest país ens trobem amb lleis on el tronc i la base de la legislació és la preservació d'aquestes grans empreses, que al final ens arribava quan va començar tota la crisi, no de la guerra, perquè encara no hi havia la guerra, però sí de l'estació elèctrica, i ja començaven a pujar els teus. I ens va passar un document de la CNMC amb les propostes de regulació, i en aquest document ja estaven ja incrustats els logos d'aquestes 5 grans empreses elèctriques espanyoles. És a dir, que ells mateixos s'ho cuinen tot. Les propostes que presenten són les que escriuen els mateixos interessats. És a dir, això és el que nosaltres hem de demanar que es canviï, que canviï d'arrel el sistema, perquè aquestes politiquetes que ens van mostrant el que fan és, bueno, doncs això que dèiem abans, ja poden solucionar-te aquest proper mes, però en cap cas ni que solucionen els propers, ni posen la base, ni et preparen, com si en altres països, només cal veure els salaris que els he comentat abans, no preparen a la societat pel que ens vindrà. Yeah. I tots tenim molt clar que a partir d'aquesta tardor vindran temps complicats.
Aquí haurem de veure què és el que pugui plantejar el govern espanyol, a partir d'aquestes informacions que han anat sortint directament per part del propi ministre de la Presidència, per exemple, que es puguin plantejar noves mesures econòmiques que pugui anunciar el govern en aquest sentit, quines puguin ser i, evidentment, el marge d'èxit que tinguin. No? Això és el que començarem a conèixer a partir de demà en aquest debat, que és un debat, per cert, que coincidirà, no?, amb aquesta... El titular, diguem-ne, és represa del diàleg, aquesta nova trobada entre Pedro Sánchez i el president aragonès, que aquest cap de setmana ja des de Junts, dèieu que per vosaltres no és casual que sigui ara.
No, sempre fan el mateix, jo no sé com... És com això del tsunami, ve el tsunami i tots veuen menys el PSOE i en aquest cas també, és a dir, tots veiem que això està absolutament esgotat i ho veiem tots, menys alguns que no acabo d'entendre molt bé quin és l'interès, que potser no se'ns explica, no ho sé, no, perquè jo no puc entendre, és a dir, no es pot parlar de judicialitzar la política, que és el que ara ens venen un altre cop, no? El Partit Socialista parla de que sí que s'ha de judicialitzar la política, i amb una mà diuen això i amb l'altra mà tenen l'advocació de l'Estat, que despèn 100% d'ells en l'acusació de tots els casos de l'independentisme, el jutjat 13 amb el tema de l'octubre, el jutjat 18 amb el tema d'exteriors, és a dir, ens estan prenent el pèl i es veu clarament, i no entenem aquesta obsessió en intentar blanquejar a un partit que, pel que fa a Catalunya, està fent exactament el mateix que el Partit Popular per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya, que és res, és a dir, mirar cap a un altre costat, dir-nos que hem de passar pàgina, però quan ha passat i està passant tot el que està passant, i ara no només amb el tema Villarejo, que també va explotar ahir, però que nosaltres ja fa molts anys que estem denunciant en solitari, no pots parar de passar pàgina. És a dir, un govern seriós, un govern rigorós, un govern que es diu progressista, no pot, davant d'un context on hi ha tota aquesta brossa, parlar de passar pàgina. El que has de fer és netejar tot això, resoldre tot això. I si realment et creus quan dius que vols desjudicialitzar la política, fes la llei d'amnistia. Tampoc la fan ni la faran.
Entenc, per tant, que quan Pedro Sánchez deia, crec que ara deu fer uns 10 dies en aquella entrevista al diari El País, que li agradaria que Junts per Catalunya estiguéssiu en aquella taula, aquest és un escenari passatge en el qual no us ho plantegeu de seure i de tornar-hi?
Nosaltres, aquí hi ha dues coses. Una, si no hi vam ser des del primer dia, és perquè ens van patar uns i altres. Per tant, a partir d'aquí, escolta, nosaltres les coses les fem amb rigor, i quan diem que fem política, ho diem, no ho escrivim en el Twitter. És a dir, ho fem i ho practiquem. I això que s'està fent aquí no és política. És un teatre que genera molts titulars i al final no s'ha resolt res pel que fa en el conflicte entre Catalunya i Espanya des d'aquesta taula es va crear. Aquesta taula neix morta, no ha treballat, no han fet res, que és una mica la dinàmica d'aquest govern, eh? I quan tu et seus a negociar els pressupostos generals de l'estat espanyol, ells es presenten amb un full en blanc, tu amb els deures fets, eh? La dinàmica d'aquest govern és això, molt titular, molt retòrica, i a l'hora de les fets, res. En aquest cas, la taula més d'aquest exemple, eh? És a dir, portem dos anys d'aquesta suposada taula i l'única cosa que hi ha hagut són fotos i titulars, però la taula en si no ha generat. Per tant, nosaltres... I també s'ha demostrat que no és una taula de negociació, ni de diàleg, ni de res. És una foto, és un titular, és un... Bueno, ja està, no ha arribat més enllà. Nosaltres no sabem en una taula que es fa teatre ni que genera titulars. Nosaltres, l'únic lloc on sabrem és en un procés real de negociació. Punt. Punt i final. En tot l'altre no ens hi trobaran perquè... Precisament per això, pel tema de la rigorositat, pel tema del respecte també als ciutadans. Perquè tenim marejats els ciutadans que t'han votat, i que a més han votat que volen que Catalunya es digui un estat independent, que això no ens ho regalaran. I nosaltres assumim el risc d'estar en aquesta posició incòmoda, perquè la posició còmoda és anar-se fent fotos, anar allargant com un xiclet, una cosa molt bonica que es diu diàleg, però que no es practica. La posició incòmoda és aquesta d'aguantar amb tots els riscs, i ho estem veient també al Parlament de Catalunya, perquè mantenir la democràcia dempeus aquí, a l'estat espanyol, et pot suposar presó i inhabilitació. Per tant, nosaltres ens mantenim en aquesta posició, que és la del primer dia. No hem canviat ni una sola coma i en l'única taula, i és que no m'agrada ni taula, l'únic procés en el que Junts estarà és el procés real de negociació. Negociació de la independència de Catalunya.
Això l'hem de negociació de què? En l'escenari actual, de negociació de què?
Clar, que imagina't, Pol, com està. Fins on ens han portat que ja no se sap ni per què hi ha d'haver una taula de negociació. Nosaltres ho tenim claríssim. Procés de negociació per la independència de Catalunya. És que és pel que ens ha votat la gent, Pol. És a dir, el salari mig a Catalunya, a una Catalunya independent, s'assimilaria més al salari de Dinamarca que el de l'estat espanyol actual. És a dir, les polítiques que generem des de Catalunya, les poques que podem fer, perquè al final la llei base sempre és l'espanyola, poso un altre exemple. El temari de les oposicions que han de fer aquells que volen ser professors no s'actualitza des de l'any 1996. És un tema que des de Catalunya portem molts anys reivindicant que s'actualitzi, però no podem actualitzar perquè no depèn de nosaltres, depèn de la llei base espanyola. 1996, estem al segle XXI ja. Quan vols opositar per ser jutge, el temari que t'has d'estudiar només inclou dos temes referents a dret europeu. Dos! Bueno, potser també això explica moltes coses. El ridícul internacional que està fent Llarena, per exemple, que no té ni idea de dret internacional, i es demostra. És que el temari no inclou dret internacional. Ens trobem aquí. Qui no vol canviar tot això? Doncs nosaltres volem. Per tant, nosaltres serem en el procés de negociació, si és que existeix. És evident que el Partit Socialista no té cap ganes. És que si algú es pensa que amb el Partit Socialista o amb Podemos farem un pas endavant per la independència, és que no entén res. Aquesta taula del diàleg, l'única cosa que fa és allunyar-nos de la independència. I jo més clar no ho puc dir ja.
Parlava quan hem començat aquesta entrevista d'una setmana, diguem-ne, que tenia tres focus des d'un punt de vista de l'interès polític. Un, evidentment, aquest debat de política general que comença demà, debat de l'Estat de la Nació. Dos, aquesta reunió entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez de divendres. I hi ha una tercera qüestió, que és l'aprovació de la llei de memòria històrica, la nova llei de memòria, que en principi sembla que dijous s'hauria de portar al Congrés i ser votada. En el darrer tràmit, des de Junts, també Esquerra, us hi vau abstenir. Heu decidit ja quin serà el vostre posicionament a l'hora de votar-la, aquesta llei?
Nosaltres, de moment, estem en el no.
En el no, eh? No en l'abstenció, eh? Esteu en el no.
No, nosaltres estem... No, és que no podem acceptar una llei... És veritat que és una llei que té un alt contingut ideològic, de memòria democràtica, però que fa, al final aquesta llei el que fa és una aposta molt clara per limitar aquesta memòria només en el marc del règim del 78. S'ha aconseguit allargar alguns anys més enllà.
Sí, fins al 83, però, no?
Exacte. Però en realitat aquesta llei no persegueix els crims franquistes, perquè ens entenguem, és a dir...
En quin sentit? És a dir, què li falta?
El tema de la llei d'amnistia, l'aplicació de la llei d'amnistia, per exemple, estan molt obsessionats en poder-la aplicar, però el fet d'aplicar la llei d'amnistia fa que no s'acabin investigant els crims franquistes, que en aquest cas és veritat que la por que et transmeten que tenen és que s'investiguin crims com a franquistes que no ho són, o al revés. I tornem al que deia jo al principi, treballar. És a dir, si una cosa marca aquesta legislatura en PSOE i Podemos és que s'està fent tot ràpid i malament. I aquesta llei, és veritat que fa mesos que s'hi treballa, però precisament perquè és una llei prou important, nosaltres el que demanem aquí rigor i no corre. A nosaltres, a les reunions que hem estat sobre aquest tema, el que més ens ha sorprès és la pressa. Jo puc entendre que un govern tingui pressa en poder tirar endavant lleis, i sobretot lleis de, com aquesta, com la llei d'amnistia. Ai, perdona, la llei de memòria democràtica. Però les coses no es poden fer així.
En aquest procés, amb vosaltres, quan hi ha hagut reunions? O sigui, durant aquest any, diguem-ne, en què...
Moltes. Pol, n'hi ha hagut moltes. És que, de fet, una cosa que és veritat que nosaltres tampoc tenim la necessitat de quedar-nos amb els titulars, perquè al final el que et diré ara és un titular. Però nosaltres ho negociem tot, sempre. Totes les lleis. A totes les lleis que s'han anat aprovant en els darrers mesos, nosaltres hem estat asseguts negociant amb el PSOE. Quina és la diferència, crec jo, entre negociar i aconseguir coses, i l'altra és negociar i aconseguir coses, i a més, al final veure que també és a canvi de res. A la darrera llei de Telecos, per exemple, per posar-te un exemple, s'han aprovat moltes de les esmenes que nosaltres vam presentar, la llei Crea i Crece, que també es va aprovar fa unes setmanes. Nosaltres també, el 40% de les esmenes que nosaltres vam presentar les van transaccionar, però no hi van votar a favor, al final. És a dir, Junts per Catalunya negocia amb un partit socialista que saps que mai et donarà tot el que tu vols. Negocies, rasques i al final valores. Nosaltres mai anunciem el nostre vot fins al dia de la votació. El vot final no l'anunciem mai, no ho sap ni el Partit Socialista, i ho saben, que funcionem així.
Sí, sí.
Perquè si el dia de la votació nosaltres ens donem per satisfets, que és poques vegades, votem a favor. Si arriba el dia de la votació i no ens donem per satisfets, no ens conformem. Nosaltres, sent molt conscients que mai tindrem la carta de risc que hem presentat, però el que no farem mai és ser conformistes. I el catalanisme mai ha estat conformista, excepte aquests darrers anys, que sí que ho ha estat. Nosaltres estem convençuts, i per això sempre hem demanat la unitat a Madrid, perquè si suméssim els 23 vots independentistes, podríem arribar molt més del que estem arribant. Ara estem anant cada un pel seu compte. Per tant, s'aconsegueix el que s'aconsegueix, que és una miqueta aquestes molles de les que sempre parlem. I en aquest cas també hem funcionat igual. Ens hi hem vist, ens hem assegut amb el secretari d'Estat, ens han fet propostes, nosaltres hem fet les nostres, i nosaltres hi ha unes línies vermelles que no ens hi hem entès. I jo crec que estem allà on està també Esquerra, almenys pel que hem parlat, després veurem, perquè al final també tots estem allà mateix, i a l'hora de veritat no entenem per què alguns els pot seguir regalant estabilitat en aquest govern, o seguir-lo blanquejant, pel que sigui.
Míriam Nogueras, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. La Míriam Nogueras és diputada i portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats. Amb ella